Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dijous 26 de setembre de 2024. Des d'ara i fins a les 12 us acompanyarem des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on saludem en nom de tothom Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dijous i ens agrada ja ensumar el cap de setmana i així arrencarem amb l'agenda cultural i lúdica d'aquests propers dies als nostres municipis. D'activitat n'hi ha molta, remunta després de l'estiu, mica a mica, i a 9:15, primera cita amb l'actualitat, que escoltarem atentament el flaix informatiu. Actualitat esclar en clau Alt i Baix Penedès i la resta d'actualitat la tenim als butlletins horaris de les hores en punt. Després d'aquest primer flaix, directament jove, amb la Núria Mallofré, del CIAJ de Vilafranca, i Dani Selma, de la Fundació Catalana de l'Esplai, presentarem la 6a edició del Tresca Jove, que es farà a partir del 15 d'octubre a la capital de l'Alt Penedès. I acabarem connectant amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. A les 10, com dèiem, butlletí de notícies, on podem escoltar tot el que passa més enllà del Penedès i tot seguit l'entrevista del dia. Avui hem convidat Gerard Domingo, director de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a Vilafranca, per repassar l'oferta formativa d'aquest curs que acaba de començar, algunes novetats i els reptes. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen com avança aquest matí de dijous a les nostres dues comarques. I a continuació seguim pendent de l'actualitat en clau penedesenca perquè amb Ricard Vinyals, director del setmanari El 3 de 8, i José Manuel Baselga, periodista del Diari de Tarragona, farem tertúlia. Hi haurà molta actualitat en clau Penedès i també literatura i música. Així anirà l'última hora. Després del butlletí, a les 11:06, ens retrobem amb la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño. Però avui no farem tertúlia literària perquè encara no han començat aquestes tertúlies literàries a la Biblioteca Torres i Bages, així que els hi hem demanat que vinguin, que no faltin a la seva cita i que ens facin cadascuna d'elles 2-3 recomanacions literàries, aquests llibres que han estat llegint aquest estiu i que pensen que val la pena compartir amb tots nosaltres. A 11:45, darrers 5 minuts destinats a l'actualitat de les nostres dues comarques, serà l'última cita amb el flaix informatiu d'aquest dijous. Dèiem que acabaríem amb literatura i amb música i després d'aquest darrer flaix, l'Eli Jiménez ens aproparà les primeres novetats musicals d'aquesta temporada 2024-2025, tot recollint llançaments discogràfics, col·laboracions sonades i algun que altre avançament. Tot això serà el que escoltareu a partir d'ara i fins les 12 menys 2 minuts a través de les nostres sintonies. Comencem el Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Teniu plans per al cap de setmana? Potser encara no, doncs escolteu-nos atentament perquè a partir de escoltar tota l'oferta, podreu decidir amb qui us quedeu. De propostes n'hi ha moltíssimes, com descobrireu tot seguit. Comencem aquesta agenda cultural i lúdica amb la Fanny Pibar, des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs iniciem avui aquest repàs a l'agenda cultural amb un acte que tindrà lloc ara aviat a 11:15 al Polivalent de la Múnia. Continuen amb la Setmana de la Salut i hi haurà una xerrada sobre exercici de força, un tractament contra l'envelliment i l'osteoporosi. Serà a càrrec de Thais Camps, que és fisioterapeuta de Sinapsis. I a la tarda a les 7 hi haurà una xerrada col·loqui al Polivalent de la Múnia sobre la dona i la menopausa, a càrrec de Pilar Casas Jansà, dietista nutricionista. Els monjos, aquesta tarda, a les 7 de la tarda, hi haurà una xerrada que envia d'energia al Molí del Foix, on s'explicaran mesures d'estalvi d'energia a casa i claus per entendre la factura elèctrica. I també es pot portar la factura de llum o gas per resoldre alguns dubtes. És un acte organitzat per l'Institut Català d'Energia. I a Sant Cugat Sesgarrigues avui donen el tret de sortida de l'Eco Sant Cugat 2024. Serà a les 7 de la tarda a la sala polivalent del Centre Cívic amb la presentació de l'Auditoria Hídrica de Sant Cugat Sesgarrigues, un exemple de com reduir les necessitats d'aigua d'un municipi. El dissabte i el diumenge també hi haurà actes i podeu trobar-los tots al web de santcugatsesgarrigues.cat. I demà divendres, els monjos proposen l'espectacle Sòmines de l'Àrtic a 17:45 a la biblioteca. Es tracta d'una activitat adreçada a infants a partir d'I3 i les seves famílies. I també a Castellví de la Marca continuen la Setmana de la Salut amb dues noves xerrades. A les 5 de la tarda a la Llar d'Infants als Gotims es parlarà sobre la salut bucodental a la infància i un taller pràctic de raspatllat. I a les 7 al Polivalent del Maset dels Cosins una xerrada sobre gestió emocional a càrrec de Cristian Serrano, psicòleg de l'EAP Penedès Rural. I ara destaquem tres actes d'aquest cap de setmana a Olèrdola, al Moja Tast, que tindrà lloc el dissabte a la plaça de l'Església de Moja a partir de les 7 de la tarda, del qual us en vam parlar ahir a l'agenda al detall, que és una fira enogastronòmica amb jocs gegants, música en directe, que s'allargarà fins a les 10 del vespre. El dissabte també hi ha una passejada guiada a Olèrdola, esculls, coralins i fòssils. Serà a partir de les 10 dins de les passejades guiades que organitza la xarxa de parcs de la Diputació i s'inicia a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. I per acabar amb Olèrdola, la ruta pel patrimoni de Sant Pere Molanta tindrà lloc el diumenge a les 10:30 a la plaça de l'Església amb inscripcions gratuïtes a turisme@olèrdola.cat. A Pacs, aquest cap de setmana, concretament dissabte, celebren la festa de la Verema. S'inicia 11:15 amb la missa amb ofrena de vi novell i els fruits de la terra a l'església de Sant Genís i una hora més tard tindrà lloc l'acte d'inauguració de la 21a festa de la Verema. Serà a la plaça de l'Ajuntament. d'11:00 a 2:00 i de 5 a 9:00 estarà oberta la segona barra de vins de Pacs a la plaça de l'Ajuntament, on es podrà tastar i descobrir a copes els vins i escumosos de Pacs i també hi haurà estants amb menjar. Al matí, de 12:00 a 2:00, hi haurà música en directe amb Blue Monk Quartet i un taller infantil d'estampació de bosses. Al migdia celebrarà el primer dinar de la Festa de la Verema amb Ball de Cloenda a la pista d'alcalde Josep Soler i a les 8 del vespre es realitzarà un maridatge per conèixer les vinificacions de la veu de productors i elaboradors del municipi, acompanyat de formatges de xerigots. I a les cabanyes, aquest cap de setmana també celebren la seva festa, en aquest cas la 32a Festa del Most i Vi Novell. El divendres hi haurà un showroom wine amb la col·laboració de Gabernet. Serà un espai exclusiu per descobrir els millors vins de la zona, parlar amb els productors i tastar veritables joies del territori. El dissabte 28 tindrà lloc el correfoc i la festa amb Pe de Cabana i diumenge actes tradicionals amb la cercavila i el vermut popular. I acabem amb Castellví de la Marca, que continua la Setmana de la Salut amb dos tallers adreçats a infants i les seves famílies. Un serà el dissabte a la tarda i l'altre diumenge al matí i una passejada etnobotànica i taller de cuina silvestre diumenge a la tarda.
Agafa el relleu en aquesta roda d'agenda cultural. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Sadurní, on tenim un parell de propostes, una al matí i una altra al vespre. La primera és a les 10 del matí, perquè el Mercat Municipal es presenta l'estudi sobre el reaprofitament dels residus orgànics generats a l'Escola La Pau, en el marc de la Nit Europea de la Recerca. I a 8:15 del vespre se celebra la tercera edició de la Nit de Verema Corpinat, que tindrà lloc als Jardins de Sabater i Coca. abans del còctel sopar elaborat pel xef Oriol Llavina del restaurant El Cigró d'Or de Vilafranca, el president de Corpinat, Ton Mata, acompanyat dels propietaris i representants de la resta de cellers, dirigirà un discurs institucional. També es faran públiques les dades de la Barema 2024 i s'atendrà als mitjans de comunicació. Ja per demà, però encara aquí a Sant Sadurní, hi haurà sessió informativa per a emprenedors de 10 del matí a 11:15, annexes, i dirigit per Leo Girón, tècnica del Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf. A les 5 de la tarda, encara a Sant Sadurní, hi ha Vallbrenar, del Casal Municipal de la Gent Gran. I també a les 7 de la tarda, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní organitza una activitat de dansa contemporània i literatura que du per nom Balla amb un llibre, que et fessis vella tu, sí que em faria escopir sang, de la companyia La Fonte, a partir de l'obra de Gabriel Ferrater. I encara a Sant Sadurní tenim ja la prèvia del Cabatast amb la 5a edició de la Nit dels Magnums, que enguany se celebra a les Caves Codorniu. Tota la informació la trobareu al web de la Confraria del Cava, www.confrariacava.com. Dissabte és Dissabtes de Joc a la sala infantil de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní i durant tot el matí podreu apropar-vos a jugar. També a Sant Sadurní, dissabte a les 10 del matí, arrenca la jornada de mobilitat sostenible enmarcada en la Setmana Europea de la Mobilitat i que comptarà amb una pedalada popular, tallers familiars i un vermut musical. Ja a la tarda, a partir de les 5, el Casal d'Entitats de Sant Sadurní acull un curs per aprendre a fer reflexoteràpia podal a càrrec de Magdalena Vinuesa, mentre que Mediona, el centre excursionista, celebra el seu tercer aniversari amb una sortida que passarà pel Coll de la Barraca, el Castellot, la Cova Arena, la Cova Omella, la Cova de Bolet i la Font de Conilles, sortint, això sí, a 11:45 del matí des del poliesportiu Antoni Ramallets. I ja per diumenge, a Gelida celebren la 5a Fira d'Animals de Gelida, de 10 del matí a 4 de la tarda a la Font de Sant Miquel, mentre que a Sant Quintí tornen les visites guiades de Vila Cremada a Vila Modernista, que es fan de 11:45 a la 1 del migdia i a les quals us hi podeu sumar inscrivint-vos a www.santquintimediona.cat. I anem ja amb destacats, i és que aquest cap de setmana Font-rubí celebra el Vinòlium, la fira que destaca i promou la producció vinícola i oleícola del Penedès. I que demà podeu visitar de 9:15 del vespre a 1 de la matinada, dissabte de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada i diumenge de 9 del matí a 2 del migdia, una proposta que ahir de fet us apropàvem a l'agenda al detall. Un altre destacat pel cap de setmana és la Gotimada de Torrelavit, que se celebra diumenge amb un dels actes més destacats, el canvi de l'hereu i la pubilla, que tindrà lloc diumenge al migdia. Trobareu tota la informació d'aquesta Gotimada a www.torrelavit.cat. I finalment, últim cap de setmana de la Barema del Cava, que celebra enguany la seva 9a edició i que es tancarà aquest cap de setmana amb propostes que podeu consultar a www.labaremadelcava.com. I molt ràpidament us proposem que aprofiteu aquest darrer cap de setmana de setembre per visitar les exposicions de Fires i Festes 2024 que trobareu a la Capella de l'Índex i a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. A la Capella de l'Índex trobareu l'exposició de pintura de Laura Bofill i la d'escultura de Carme Albages, que duen per nom Contraposicions. I a la biblioteca trobareu la de fotografia de Sergi Clavé, que es titula La festa de la filoxera, i la de les obres de Maria Assumpció Reventós, El secret del petit format.
A Ràdio Vilafranca comencem el repàs a l'activitat cultural i lúdica amb la Sandra Rossi, perquè aquesta tarda, a 6:15, serà la Biblioteca Torres i Bages per oferir una hora del conte Menuda, que es titula Quin gust faria la lluna. És una activitat adreçada a infants d'un a quatre anys. I a 8:15 a l'Auditori de Vinzeum tindrà lloc una conferència sobre la imatge de la mort en les arts medievals, a càrrec de l'historiador de l'art i professor Pere Besaran. A 8:00 a l'Associació de Veïns de la Girada, cinefòrum al voltant del documental La guerra de les màquines, dirigit pel premiat director basc Carlos Alastruey. Es tracta del primer documental que aborda la intel·ligència artificial i el seu ús en guerres i conflictes armats. l'Estruei presentarà la pel·lícula i després s'obrirà un espai de col·loqui i conversa. I a la mateixa hora, a les 8 del vespre, el cinema Kubrick es preestrena el documental El Cim, Catalan Towers, protagonitzat pels castellers de Vilafranca. La preestrena és oberta i gratuïta i el documental estarà disponible tant a les plataformes 3CAT com la xarxa Més a partir d'aquest dissabte. Aquest divendres a les 7 de la tarda s'inaugura a la sala dels Trinitaris l'exposició Jardí sense imatge, de Manuel Aramendia, que parteix de la seva observació de la natura, focalitzant els elements formals cromàtics que hi apareixen i atenent especialment la seva relació espacial, és a dir, el concepte de l'ordre. Lluís Llach i Jordi Pessarrodona seran aquest divendres a Vilafranca per presentar el projecte de l'ANC. L'objectiu d'aquesta nova trobada és estimular i tractar de reactivar les 27 assemblees, una per municipi, de tota la comarca. L'acte tindrà lloc a Vinzeum a partir de 7:45. I torna al festival La Vila Envers per omplir Vilafranca de poesia a l'inici de la tardor, organitzat per la Cultural Llibreria i dirigit per Santi Borrell. La segona sessió té lloc demà a les 8 del vespre a la nau Alfons XIII de la família Torres i s'iniciarà amb la veu d'Anna Tomàs, que llegirà peces de la seva encara inèdita producció poètica. Tot seguit intervindrà Stefano Singolani i la vetllada la clourà el traductor i poeta Xavier Zambrano. I tot a punt per celebrar la marató a Penedès Televisió de la 17a nit solidària per l'Espiga. El sopar solidari que ha exhaurit les places comptarà amb 330 participants aquest divendres a la nit. Tot i així, enguany és especial, ja que per primera vegada Penedès Televisió emetrà en directe la marató, amb actuacions musicals i entrevistes amb persones vinculades a la Fundació L'Espiga. Una marató que conduirà l'humorista Jordi Alapé i la seva filla Lorena. Demà us en parlarem a la gent del detall i explicarem com podeu fer donacions. Aquest dissabte a les 11 del matí visita a Cal Verger amb la conservadora de Vinzeum, Carmina Atmella. Aquesta visita a les reserves del museu us permetrà descobrir les seves col·leccions, així com el laboratori de restauració de Cal Verger. I a 5:15 de la tarda, en el marc del 120è aniversari del Casal, la seva secció de billar organitza una exhibició de billar a tres bandes. L'activitat està oberta a tothom. Aquest dissabte a les 8 tindrà lloc al claustre de Sant Francesc l'espectacle Anzagar, una lectura dramatitzada amb els efectes de so i música, amb la qual Robert Long, dramaturg nord-americà resident a Sant Pere de Riudebitlles, tancarà el cicle Paraules als claustres. I l'Obrim Vilafranca torna aquest cap de setmana amb un total de 19 edificis visitables, un més que l'any passat. En aquesta setena edició s'inclouen des d'habitatges particulars, a seus d'institucions o magatzems que es podran visitar dissabte per la tarda i diumenge al matí. Diumenge a les 12 al Teatre Casal hi haurà Jam de Swing amb Swing Vilafranca i a 6:45 Ball del Casal amb Almas Gemeles. I acabem amb música, amb doblet, i és que un concert solidari recollirà fons per a la investigació de l'ELA. El concert tindrà lloc diumenge a l'Església de Sant Francesc. Els artistes que solidàriament hi col·laboren són el duet format per Carla i Laia i el grup Essència de Gospel. A 6:45 s'obriran portes i el concert començarà a les 7. No cal fer reserves, ja que l'entrada és lliure amb el sistema de taquilla inversa. Tots els beneficis que recullin es destinaran a la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica OL. I a les 7 de la tarda, l'Auditori de Vilafranca acull el primer concert de la temporada, un concert que serà molt especial perquè és el comiat de Gertrudis, una de les bandes imprescindibles de la música festiva i del mestissatge del nostre país durant les últimes dècades. Acabarem aquest repàs de l'activitat cultural i lúdica dels propers dies a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda en aquesta ocasió a Llorenç, al Penedès, i és que aquest divendres a la Biblioteca de Llorenç a les 7 de la tarda hi haurà la presentació del llibre Armacenda, la dama de Girona, d'edicions i propostes culturals andana SL, i escrit per Josep Tort Miralles. Pel que fa dissabte, a les 7 de la tarda, a l'Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç, Festa de la Verema, amb música en viu amb Flex Blue Joan i Guillem, visita guiada del celler modernista de l'Agrícola, degustació de vins i caves i food truck per menjar. Pel que fa a diumenge, a partir de 12:15 i durant tot el dia al centre, segona jornada introductòria de perspectiva de gènere. Hi haurà tallers infantils, xerrada de càrrega mental en la criança i xerrada taller amb nous cànons de bellesa. A les 7 de la tarda, comparativa al ball de diumenge amb el grup Banda Sonora. Continuem anant cap a la Bisbal del Penedès, i és que aquest dissabte a les 7 de la tarda el Centre Municipal de Cultura es projectarà dins el cicle Gaudí la pel·lícula Mamífera. Marxem ara cap a Santa Oliva, i és que avui dijous a 11:15 del matí hi haurà el taller Enforteix la memòria a la llar d'avis de Santa Oliva. I demà a les 7 de la tarda a la nostra llar al cicle Gaudí amb la pel·lícula Mamífera. Continuem ara al Vendrell, i és que avui a les 7 de la tarda al Museu 10 hi haurà taller per adults, l'art a través dels sentits. Demà divendres, mercat setmanal del Vendrell. Ja a 7:45 de la tarda al Vendrell a Vista d'Ocell, visita el campanar. El dissabte, mercat setmanal de Comarruga, i el diumenge a les 11 del matí també es podrà visitar el campanar. Marxem ara a Calafell, ja que avui comença la Festa Major de Sant Miquel. A 9:15 de la nit a la plaça Pau Casals, pregó de Festa Major i premi al Miquelet Miqueleta de l'any. Pel que fa a demà, hi haurà a les 7 de la tarda des de la plaça Pau Casals fins al port correbars per segur amb la xaranga abansonats de Reus. A 11:15 de la nit, al passeig marítim al costat del port de Segur, espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Estalella. A les 11 de la nit, al port de Segur, concert amb el grup de versions En Gangas. Pel que fa a dissabte, a les 11 del matí a la biblioteca Casa Nova de Segur, hi haurà contes perduts amb Ingrid Domingo, és per a infants a partir de 3 anys. A les 11 del matí, des de l'ermita de Sant Miquel i fins a la plaça Pau Casals, cercavila tradicional amb la participació del drac L'Espurna de Calafell, L'Espurna Petita, l'associació Som de Samba, la banda de timbals i gralles de Mar Romeu, els capgrossos i les colles de la Unió Artística de Calafell, el ball de panderetes, el ball de bastons infantil i adult, el ball de gitanes i les tirantinaires. A les 12 del migdia, a la plaça Pau Casals, vermut popular i trobada de samarretes. A les 2 de la tarda, rossejat popular. A les 6 de la tarda, a la plaça Pau Casals, quarta estirada de corda entre nuclis. I tot seguit, a la plaça Pau Casals, tardeo Miquelet amb ressons. A les 7 de la tarda, a la plaça del Port, ballada de sardanes amb la cobla Maricel. A 9:15 de la nit, correfoc amb els diablons mitjals, els diables guaitals de Calafell, el drac L'Espurna de Calafell i L'Espurna Petita. I a 10:15 de la nit, al Port de Segur, concert i ball de Festa Major amb l'orquestra Mungrins. Pel que fa a diumenge, a les 11 del matí, des de l'ermita de Sant Miquel i fins a la plaça Pau Casals, cercavila gegantera, amb les colles geganteres de Callús, Alella, Alcover, Santes Creus, el Bruc, Vallmoll i Calafell. A les 11 del matí, des de l'ermita de Sant Miquel de Castris a Curis, el somni utòpic de la ciutat Jardí, una ruta patrimonial sobre l'evolució del nucli de Segur de Calafell, el qual s'ha d'apuntar tot i ser gratuït. La reserva s'ha de fer prèvia trucant al 977-694-683 als matins o per correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat. A 12:15 del migdia a la plaça de Pau Casals, gimcana Miqueleta, a càrrec del Globus Roig, els Gangalats i els Paterols. A les 12 del migdia, tercer concurs de ranxos Miquelets. A 12:15 del migdia a la plaça de Pau Casals, concurs de títios per a nens i adults. I tot seguit tancada esgangalada. A les 12 del migdia, a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, ofici solemne de Festa Major en honor de Sant Miquel. I a les 7 de la tarda, a la plaça del Port, cantada de veneres amb el grup Serra de Marina. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest diumenge es farà la visita patrimonial guiada pel nucli antic de Cunit. El punt de trobada són les 11 del matí a la plaça de la Vila i no cal fer inscripció prèvia.
Hem començat amb les propostes culturals, lúdiques i de cap de setmana, i ara tenim la primera cita amb l'actualitat, amb majúscules, de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Preocupació entre els paradistes del mercat de Calafell per les obres, que s'allargaran durant 2 mesos. Les obres de remodelació del Mercadona de Calafell, situat a l'interior del mercat municipal, han començat aquest passat dissabte i s'allargaran durant 2 mesos, un temps en el qual aquest establiment, que ocupa la major part de la superfície de l'equipament, estarà tancat. Des de l'Ajuntament s'han afanyat a assegurar que això no afectarà el funcionament de la resta del mercat municipal, ni les parades, ni els espais comuns, ni l'aparcament. Però els paradistes veuen amb recel aquest tancament de 2 mesos, que estan segurs que comportarà un descens important de clientela. Això és el que expressava Antoni Fabregat a la Fura. Diu que ens quedarem a zero. Ell és propietari de fruites Fabregat. Ell és un dels paradistes que va impulsar un recurs contra les obres del Mercadona, apuntant que es volen fer diferents canvis als accessos que reduiran l'afluència de clients a la resta de parades. Aquest recurs encara no ha rebut una resposta de l'Ajuntament de Calafell. Per aquest motiu, Fabregat assegura que està més preocupat pel que passarà un cop reobri Mercadona que durant aquests 2 mesos de tancament. Els Premis Binari i el Cavatàs conflueixen en la promoció del vi català. El Cavatàs i els Premis Binari són dos esdeveniments que sovint coincideixen en el temps i gairebé en l'espai, i que tenen molts trets en comú, entre els quals l'objectiu de fer d'altaveu i promocionar el vi català des de diverses mirades i en formats diferents. Els Premis Binari i el Cavatàs t'ompliran de vi al Penedès aquest pròxim mes d'octubre i ho faran per primer cop, havent signat una aliança de suport i col·laboració. Aquest acord es concreta en diverses accions, entre les quals donar-se visibilitat mútua en el transcurs dels mateixos esdeveniments, és a dir, mentre el dissabte del Cavatàs hi haurà un tast de vins escumosos premiats als Premis Binari, la Fira d'Escumosos tindrà presència a la gala del lliurament dels guardons en diversos moments de la nit. D'una banda, es compartirà informació sobre l'esdeveniment durant la gala i de l'altra, l'Ajuntament de Sant Sadurní lliurarà un dels grans premis del concurs. El documental El Cim Catalan Towers, protagonitzat pels castellers de Vilafranca, es preestrena avui al cinema Kubrick. El documental és una producció de Cosmos Studios i Punt TV, amb coproducció de 3CAT i la xarxa Més, on narra com el cap de colla dels castellers de Vilafranca s'enfronta a un dilema: fins a on està disposat a arribar per retornar la colla al cim del món casteller. Aquest documental, narrat pel Michael, un londinenc apassionat pels castells, explica aquesta obsessió per guanyar. Fa 15 anys que va topar-se amb les Catalan Towers i des d'aleshores viatja amb insistència des de Londres a Catalunya per assistir als assajos i a diades com a membre de la colla. A través de la seva mirada descobrim com s'explica el món, el misteri d'aquest esport, entre cometes, majestuós i addictiu. El documental es podrà veure avui a les 8 del vespre al cinema Kubrick de forma oberta i gratuïta. El documental també estarà disponible a les plataformes de 3CAT i la xarxa Més a partir del dissabte. I acabem explicant-vos que està oberta la convocatòria per la mostra artística Sant Raimon de Penyafort de Santa Margarida i els Monjos. La mostra artística ha fet públiques les bases de participació per la propera edició, que es durà a terme a principis del 2025. El certamen arriba enguany a la 41a edició d'adults i exposarà les seves obres a la Casa de Cultura Mascatarro del 10 de gener al 14 de febrer en les modalitats de dibuix, pintura, ceràmica, escultura, fotografia i il·lustració digital, amb una categoria per a joves de 12 a 17 anys i amb la mostra infantil. La recepció de les obres de la categoria d'infants finalitzarà el 13 de desembre. Les bases de la convocatòria es poden consultar al web municipal de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 2:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Al Directament Jove comptem de nou amb la Núria Mallofré, responsable del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca. Núria, bon dia. Avui vols parlar d'un projecte d'inclusió sociolaboral per a joves que s'impartirà a la capital de l'Alt Penedès.
Sí, en aquest cas ja portarem, aquesta serà ja la 6a edició, no és una novetat, sinó que cada any sí que és novetat perquè ha canviat les dates. Normalment era la primavera i aquest any doncs l'hem ofert de cara a aquesta tardor, i és un projecte que es diu Tresca Jove, que organitza la Fundació Catalana de l'Esplai i el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca, i col·laborem.
Doncs de la Fundació Catalana de l'Esplai ens acompanya Dani Selma. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dani, quan has d'explicar què és el Tresca Jove, com ho fas?
Doncs jo explico primer que és un curs de monitoratge per joves fins als 18 als 29 anys, però que és una gran excusa. Al lleure, podíem fer un curs de lleure, podíem fer un curs de tocar la guitarra. El que nosaltres busquem és la manera de facilitar a la joventut d'aquesta edat que comprèn el curs per millorar les seves capacitats per poder aconseguir una feina, per millorar la seva capacitat per tenir un grup, perquè puguin esdevenir joves que, de futur, que diem nosaltres, no? Que puguin tenir un estudi, una feina, no? I que d'aquesta manera millorin les seves capacitats per esdevenir doncs, joves que estiguin inclosos en una societat, no? Perquè moltes vegades les persones joves que venen en aquest curs encara estan cercant què és allò que desitgen a la vida, no? I aquest curs no només facilita acabar amb un carnet que digui que ets un monitor o monitora de lleure, sinó que facilita el retrobament amb allò que és estudiar, tenir un grup d'iguals i de poder reflexionar durant 3 mesos, que és allò que ens agrada més per ser quan siguem grans.
Per tant, la primera finalitat no seria que aquests joves es guanyin la vida a partir d'aquí com a monitors de lleure infantil i juvenil, sinó donar-los aquest espai, aquesta empenta i aquestes eines, i potser sí que seran monitors.
Exacte.
O no?
Exacte, sí. No, ja dic, lo important a vegades no és només què és el que aprens i què és el que t'ensenyen, no? Sinó tot el camí que recorres durant aquests 3 mesos, on hi ha un acompanyament d'educadors socials, on hi ha un acompanyament també de tots els serveis que ofereix Vilafranca, no? I que estem molt enxerxats amb ells, i la mateixa nau, no? Que és el lloc on es fa. Hi ha com tot un servei d'acompanyament a aquestes persones joves que és espectacular. I aleshores és aquest camí que fem durant aquests 3 mesos que, per una banda, no ens enganyem, els facilita tenir un carnet de monitor i monitora que ens ajudarà, sobretot en aquestes edats joves, a poder compaginar una feina i poder seguir estudiant o pensant què és el que vull estudiar, i a vegades ja et dic, aquests 3 mesos faciliten això, pues, tenir grup, facilitar poder parlar de coses, créixer com a persona i esdevenir allò, això, el que deia abans, no? Saber què és el que vols fer i anar cap a aquella meta.
Dani, comenta'ns una mica els perfils de joves, com deies, no? Som joves de 18 a 29 anys, però quins són els requisits, a part d'aquest grup d'edat, quins serien els requisits per poder participar al Tresca Jove?
Com nosaltres diem, aquest és un projecte subvencionat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Aleshores, el requisit és tenir garantia juvenil. Per tenir garantia juvenil has de tenir DNI o NIE i no has d'estar treballant. Vale, crec que això és important perquè, bueno, el seu curs subvencionat i que els joves no han d'estar apuntats a un contracte laboral en aquells moments en què es fa la inscripció.
I per inscriure's a la garantia juvenil, aquest jove ho pot fer, ho ha de fer abans, ho pot fer en el
ho
moment
pot fer
que...
En el moment, nosaltres els fem l'acompanyament perquè si pregui, és un tràmit fàcil que es fa per internet, però igualment nosaltres, amb les dues tutores que acompanyen el projecte, els hi farà l'acompanyament el dia 2, per exemple, que és el dia que es fa com la trobada inicial. Hi haurà aquest servei, també portarem uns ordinadors, i perquè els que encara no tinguin la garantia, malgrat, ja us he dit, que la gran majoria dels que ja estan preinscrits ja la tenen, que se la puguin treure ja in situ a la nau. Però ja dic, és un servei que nosaltres fem l'acompanyament, igual que en l'inici com durant tots els 3 mesos que dura el projecte.
Sí, comentes que el dia 2 hi ha la primera trobada, que és una primera reunió informativa, no?, amb les persones que s'han inscrit fins, aquestes persones joves que s'han inscrit fins ara, però comenten 5 cas les dates, no?, les dates del que és el projecte en si del 3 sí. que jove.
L'inici oficial del curs és el 15 d'octubre. El curs està dividit en 2 parts, no? Les primeres 12 sessions estan, és el que us deia abans, de les competències, no? A nosaltres ens agrada, i dintre de la cambra també és una cosa que els hi preocupa, no? Com treballem o com aquestes persones joves adquireixen aquestes competències, no? De parlar en públic, de treballar en equip, no? De ser crítics amb la vida i amb la societat, no? Totes aquestes competències que després facilitaran tant ser un bon monitor de lleure, com poder participar de totes les coses de la teva vida quan siguis un adult, no? Aleshores, fem aquesta primera part, els 12 primers dies, i a partir d'aquí, els altres 40 són curs de formació de lleure. Això es comença el 15 d'octubre i acabarà 15-16 de desembre. Malgrat després, també, nosaltres, al final de tot, el que ens agrada no és imbrincar, enxerxar això que estem aprenent durant aquells 2 mesos i mig, amb alguna acció que puguem fer a la comunitat o, en aquest cas, al poble, no? Aleshores, sí, els últims 3 dies, propers al 25 de desembre, farem una acció, farem un aprenentatge de servei, farem alguna cosa que pugui ser de servei pel poble, que aquests joves que han estat aprenent aquests 2 mesos i mig competències i curs de monitoratge puguin fer alguna cosa pel seu territori, que aquest també és molt important.
El que també hem de dir, i no sé si des d'un primer moment ho hem deixat clar, que és un curs 100% subvencionat, és a dir, és un curs 100%. Totalment gratuït per aquestes persones joves doncs, que participen en el projecte 3 que jove, no? I això també, evidentment, és molt interessant, i que és en horari a matí. Això també es fa a la nau, com deies, Dani.
De les 9 a les 2 de la tarda.
I és horari a matí.
Dèieu que ja hi ha persones preinscrites, queden places, encara hi ha opció d'entrar-hi?
Sí, mira, aquest any estem molt, molt contents perquè vam començar el juliol a fer no? Ja teníem el cartell i ja teníem les dates posades, quan vam fer les primeres reunions amb la gent de la nau, i hi ha hagut 45 persones interessades fins ahir, que vam fer d'això, que és molt fort, no? Perquè és l'interès, no? El que deia la companya, portem ja 6 anys d'edicions, jo crec que és un projecte que està bastant assentat en el que és, no? la col·laboració entre Fondesplay i la gent de Vilafranca, que és específicament amb la gent de la nau, i això d'aquests 45 que estan interessats, perquè moltes vegades doncs, alguns són de 17 anys, ostres, doncs, l'any que ve, o alguns no tenen possibilitat de tenir el DNI o NIE, oficialment apuntats amb garantia ja n'eren 22 persones, però encara no tanquem les inscripcions perquè en podem ser fins a 25. Aleshores, les inscripcions encara estan obertes perquè fins al dia 2 que farem aquesta primera trobada, ens podem dir que hem pogut tancar el grup, no? Aleshores, encara hi ha places perquè alguna jove de Vilafranca i dels seus voltants vulgui venir a fer aquest 3 que jove, que crec que serà força guai.
I si algú que ens escolta està en aquesta situació i li interessa, com s'ha d'adreçar a vosaltres, on ha d'anar, o hi ha informació online, com
ho ha
de fer?
Mira, el més fàcil, i com tots els joves, els que no, ja no en són tan joves, en guanyen fàcilment, és que entrin a les xarxes socials tant de la nau, com de Joves de Vilafranca, com de Fundesplay Joves, que és l'Instagram, i veuran allà el cartell de Tresca amb un codi QR d'aquests que et porta directament a un full, a un Google Forms d'aquests, d'inscripció, i les nostres dues tutores es posaran el mateix dia que rebin la informació en contacte amb elles, i els farem una miqueta aquesta explicació que estem fent aquí per la ràdio, i quedaran doncs, per fer les entrevistes prèvies i perquè el dia 15 ja puguin començar el projecte.
Ens heu explicat els requisits oficials que es demanen, però, Dani, jo et demanaria, bàsicament, què li demaneu a aquest jove, a aquesta jove? Què li heu de veure en aquesta entrevista per dir, sí, et mereixes aquesta oportunitat?
Jo crec que sí, l'entrevista no és tant de et mereixes l'oportunitat, sinó el que ens agrada veure és em vull comprometre, perquè són diners, en aquest cas, de la Cambra de Comerç, però que venen de subvencions europees i tal, i això són diners públics per mi, i creiem que la jove que vulgui participar, el que nosaltres demanem a la primera entrevista que fem individual amb elles, és que, o sigui, que comencin el projecte, l'acabin, que hi participin, que se'l treguin i que l'aprofitin, no? Perquè jo crec que és un projecte molt ben molt ben estructurat, que gratuït i que facilita totes aquelles coses que hem estat dient abans. Aleshores, l'únic que els demanem és aquest compromís perquè l'iniciïn, l'acabin i que, bueno, que sentin tot allò que nosaltres volem que aprenguin, per dir-ho d'alguna manera, i que ells estiguin empapats d'allò que aquests objectius que tenim per aquest projecte.
Hi ha un acompanyament per part de la Fundació per aconseguir la primera feina com a monitor?
Sí, el que passa que és lo guai de la Lleu, és molts anys treballant en aquest sector, és que després d'aquest curs, que s'acaba a finals de desembre, després s'han de fer unes pràctiques, no? En aquest cas són 160 hores de pràctiques que molts dels joves decideixen fer-les als menjadors escolars, que això són doncs, del gener a principis de l'abril, no? fins a la Setmana Santa, o altres que decideixen fer-ho a un casal d'estiu ja això al mes de juliol, que són 4 setmanes, i ho enllesteixen. La realització d'unes bones pràctiques és mitja vida per poder trobar feina en aquest món del lleure. Aleshores, nosaltres els acompanyem, nosaltres els hi busquem, fem recerca dels llocs on poden fer aquestes pràctiques, i després aquesta professora que està fent la formació amb ells també els hi fa l'acompanyament mentre fan les pràctiques, i el que et dic és que aquesta és l'assegurança més fiable per poder aconseguir un lloc de feina del món del lleure, és fer unes bones pràctiques, perquè ja sigui en el lloc on has fet les pràctiques, o a l'entitat o cooperativa o empresa que estigui darrere d'aquest menjador o d'aquest casal, que després sàpiga que aquesta persona és vàlida i aleshores és molt fàcil poder fer aquesta inserció laboral en el món del lleure.
Doncs tota la sort del món i tots els encerts amb aquesta 6a edició del projecte Tresca Jove Vilafranca, Dani Selma, de Fundesplai. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Fins una altra.
Gràcies per convidar-nos. Bon dia.
Núria, al CIAIX també estareu acostat, igual que a la nau d'aquesta 6a edició del Tresca Jove. També aquests joves tenen l'oportunitat de conèixer els recursos de la capital de l'Alt Penedès, oi?
Sí, perquè és de la Fundació Catalana d'Esplai, Fundesplai, que fan l'organització del que és el curs en si, però és del Saber de Joventut el que fem és organitzem més la part del coneixement de recursos i serveis al territori, no? En aquest cas aquí a Vilafranca, i s'organitza, doncs, visita el coneixement al servei del CIAIX, al servei d'ocupació a l'Ajuntament, i també el que s'organitza, perquè pensem que és interessant, el contacte també amb entitats de lleure d'aquí a Vilafranca, perquè sàpiguen també no solament la part de treure un títol de monitoratge per poder treballar en aquest àmbit, menjadors escolars, casals d'estiu, altres activitats per a infants i joves, sinó també el que és la part del voluntariat, no? Que és l'espai del lleure infantil i juvenil, no? Doncs és en aquest cas d'Esplais i el grup d'escoltes de Vilafranca, doncs també que coneguin aquestes realitats, perquè a vegades molts d'ells no hi tenen aquest contacte, i que és una opció més, a part d'opció laboral, també aquesta altra opció de coneixement de voluntariat.
Avui hem presentat aquesta 6a edició del Tresca Jove, que tindrà lloc a Vilafranca a partir del 15 d'octubre per a joves que estan en garantia social, subvencionat al 100%. I ens queden pocs minuts, Núria, però sí que volia aprofitar per preguntar-te com està funcionant la reassignació de places de formació professional. En parlàvem fa 15 dies.
Sí, fa 15 dies en parlàvem. Justament ahir hi va haver el que era l'assignació d'aquest segon període que hi ha hagut de preinscripció al setembre, i bé, els mitjans de comunicació ja ho estan donant veus, no?, des d'ahir mateix, que doncs, en aquest cas, més de 5.000 persones, 5.400 i escaig, s'han quedat una altra vegada sense plaça. I aquí tindrem una situació. Nosaltres des del servei ahir ja vam començar a notar i veure doncs, resultats. Algunes persones tenien plaça i aquestes ben contentes perquè s'han de matricular a partir d'avui fins al dia 30, però clar, també ens estem trobant aquests joves que no tenen plaça, i ara doncs, el departament el que ha fet és penja i cada dia actualitzarà els centres que tenen places vacants arreu de Catalunya, perquè encara hi ha places a Catalunya. Una altra cosa, on queden aquestes places, en aquest cas molts cops és lluny de la nostra zona, o també perquè cicles formatius, i també en alguns casos, molts d'ells, és perquè són centres concertats, que tenen un cost econòmic diferent del públic, i això també s'han de tenir en compte. Ens queden uns dies per endavant amb matrícules els que tenen plaça, però també per parlar amb totes aquelles persones que s'han quedat sense plaça, quines opcions tenen.
Són forces a l'Alt Penedès?
Bé, nombre de dades a l'Alt Penedès concret no les tinc. Les dades que ha facilitat el departament, almenys jo no les tinc, les que he vist són del Departament d'Educació i són arreu de Catalunya. Però bé, hi ha una part aquí de Vilafranca i comarca, de la nostra zona penedès en general, que s'ha quedat sense plaça. Clar, molts cops el problema que tenim són les notes amb les que volem accedir, que són notes baixes. I enguany, jo sempre dic que aquest any hi ha hagut una demanda encara molt més superior cap a cicles formatius tant de grau mitjà com de grau superior. També és veritat que de totes les persones que es van quedar sense plaça a la convocatòria de maig, van fer la preinscripció al maig, no tothom va fer preinscripció ara al setembre. Això vol dir que hi ha una part que ja s'han buscat la vida d'altres maneres, o van fer preinscripció universitària a grau superior i al final van a la uni, o han fet altres opcions formatives o laborals, no? Però que hi ha una realitat, i aquesta realitat l'hem de tenir en compte aquí al territori.
I tant que sí. I si us cal, el CIAX us donaran un cop de mà. Núria Mallofré, moltes gràcies. Fins aviat.
Gràcies, bon dia.
No hem acabat pas encara, perquè la Lourdes Meronyo ens acostarà tot seguit l'actualitat juvenil del Baix Penedès.
Doncs així és, Sílvia, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a l'oficina Jove Baix Penedès. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, aquí a l'oficina Jove, com bé dius, del Baix Penedès. I bé, per explicar-vos doncs propostes interessants pel jovent.
Doncs vinga, quan vulguis.
Doncs mira, primer de tot volíem començar, ja que ara comença, bueno, ha començat l'inici de curs fa uns dies, a fer un repàs dels espais joves que hi ha aquí a la comarca, perquè són uns projectes molt, molt interessants perquè tot el jovent doncs pugui anar a resoldre dubtes, a jugar, a passar l'estona, a fer amistats, també a formar-se, perquè hi ha algun espai jove que fan formacions, que fan cursos, que fan tallers, a reflexionar, a moltes coses. I us volíem fer una mica de repàs dels espais joves que hi ha a la comarca perquè tothom els tingui present. També dir que si hi ha una persona jove que al seu municipi no hi ha espai jove o que vol anar a provar què fan en un altre, no hi ha cap problema. No hi ha cap problema en que una persona jove vagi a un espai jove que no sigui del seu municipi. També dir que dels 14 municipis que hi ha a la comarca, a 12 hi ha espais joves, per tant, es pot triar i remenar.
Vaja.
Lògicament, els pobles més petits, doncs, l'obertura és més discreta, però bé, una mica en consonància, no?
Clar.
Bé, doncs començarem pel Vendrell, aquí a capital de comarca. Obren a l'espai jove de dilluns a dijous, per les tardes, de 4 a 7 de la tarda. A Calafell hi ha dos espais joves, una a Calafell Platja, i l'altra a Segur de Calafell, i obren de lluns a dijous de 4 a 8 del vespre. Dic que els divendres fan altres tipus d'activitats, però que espai jove són aquests dies. Després Cunit, que és l'altre municipi més gran, cobren és el catalogari més ampli, de dimarts a dijous per la tarda de 4 a 8, i els divendres i dissabte, atenció, de 2:15 de la tarda fins a les 9 del vespre.
Au, déu-n'hi-do.
Després tenim a Banyeres del Penedès, que potser m'atreviria a dir que si no és el més antic, és dels més antics de la comarca, l'Espai Jove, cobren també de dilluns a divendres de 5 a 2:15 de 8 del vespre, que és bueno, un municipi doncs, que fa molts anys que va apostar per aquest tipus de servei pel jovent. I després ens anem als pobles doncs, més mitjans. A Sant Jaume els Domenys obre els dimecres per la tarda, a Albinyana tenen també dos espais joves, un a les Peces i l'altre a l'Organització Bona Terra. El de les Peces obre dilluns i dimarts de 4:45 a 8:15, i a Bonaterra li toca dimecres i dijous. A Mas Llorenç obren dijous, a Bonastre obren dimarts, al Montmell obren dilluns i dimecres, després tenim l'Arbós, que obre dimarts i dijous per la tarda, la Bisbal del Penedès cobra els dilluns, i ja els he dit tots. Hi ha algun municipi que estan plantejant-se, potser no ara, però sí de cara al gener, d'obrir més d'una o dues tardes, perquè realment depèn del municipi, doncs necessita més horari doncs, per poder atendre tot el jovent.
Clar.
Sant Oliva, que tenen espai jove, el tenen l'espai jove, però ara mateix, en aquest moment, no el tenen obert. Estan pendents d'una propera obertura que serà molt aviat. I si en queda algun minut...
Sí.
Sí? Doncs sí, mira, sí. Volia recordar que estem a punt d'iniciar dues formacions organitzades des de Joves Penedès, que recordo que aquest any fem els 30 anys, el curs d'auxiliar d'estètica, que començarà la setmana que ve, el dilluns dia 30 de setembre. Queden encara algunes places, per tant, doncs, les persones que estiguin interessades fins l'últim dia es poden inscriure. Recordo que aquestes formacions que organitzem des del Joves Penedès, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Tarragona, està destinada a joves d'entre 16 i 29 anys que estiguin en situació d'atur, no estiguin estudiant ni treballant. I l'altra formació, que encara falta una setmaneta i pico, és el curs de ballador-balladora i monitor i monitora, transport i menjador escolar, que aquest començarà el 7 d'octubre i aquest es farà a Cunit. I després també volia recordar formacions, les anomeno només, que hi ha, doncs, que són formacions molt interessants, doncs, pel jovent de la comarca. A Calafell començaran properament un curs d'iniciació artista de tatuatge, després a Calafell també, màrqueting digital amb intel·ligència artificial, muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques i desenvolupament de videojocs amb intel·ligència artificial, tots aquests a Calafell pels joves d'entre 7 i 29 anys. A Vendrell estan a punt de començar també polimantenidor d'espais públics i dinamització poliesportiva, i a la Bisbal també faran polimantenidor d'espais públics. I després també recordar que a l'Eina, al Servei d'Ocupació del Vendrell, també ja comencen a fer les inscripcions, perquè ara a finals d'any començarà la Casa d'Oficis. També pel jovent, en aquest cas del Vendrell, n'hi ha un sobre imatge i so i l'altre desenvolupament de webs i aplicacions.
Déu-n'hi-do. És a dir, que per formació recordar, no hi és.
De formació, si podem triar, remenar.
Per això.
Està molt bé. Està molt bé. I com sempre, doncs, qualsevol dubte, els podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès, tant per fer orientació com per resoldre les qüestions que, bueno, que inquietin el jovent.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i ens trobem d'aquí 15 dies.
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu.
Amb aquesta connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès, posem punt i final a aquesta primera hora, punt i seguit en aquest Penedès Gama Extra de dijous, perquè ara fem una breu pausa publicitària. De seguida arriba el butlletí de notícies de les 10 i tot seguit tornarem amb Gerard Domingo, director de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a Vilafranca, amb el qual volem repassar l'oferta formativa d'aquest nou curs perquè hi ha novetats interessants.